dona que va ser contacte d'una de les víctimes mortals de l'antivirus i que després va passar uns dies a Barcelona no presenta símptomes de la malaltia. Per tant, no s'haurà de fer seguiment a les persones amb qui va estar durant el seu viatge aquí. Mentrestant, s'està a l'espera del resultat de les proves que se li han fet a una dona de 32 anys que està hospitalitzada a Alacant.
És un caso bastante improbable. Una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro, embarcada dentro de la nave.
I connectarem amb l'equip de Catalunya Ràdio enviat a Tenerife per saber els detalls de l'arribada del vaixell. Avui hem sabut que després de l'evacuació navegarà cap als Països Baixos on serà desinfectat.
Catalunya nit.
Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
És una de les persones que va identificar dues agents dels Mossos infiltrades en una assemblea de professors, un fet que el govern ha reconegut per després defensar i tancar files amb el director general de la policia, Josep Lluís Trapero. El president Illa també n'ha parlat avui.
No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera dará las explicaciones oportunas.
Els partits tradicionals s'estimben en les eleccions al Regne Unit. Laboristes i conservadors retrocedeixen davant el creixement de l'extrema dreta i també dels independentistes galesos i escocesos. I això ha obligat el primer ministre laborista Keir Starmer a posicionar-se.
No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
És notícia d'aquesta tarda. Finalment, Rússia i Ucraïna han pactat un alto al foc de 3 dies amb la mediació dels Estats Units perquè a Moscou puguin commemorar el Dia de la Victòria al final de la Segona Guerra Mundial.
D'aquí 10 dies ja es podrà pagar a les botigues a través de Bizum, el sistema de transferències immediates de mòbil a mòbil. En aquest informatiu us explicarem com s'haurà de fer i sobretot per què ara s'incorpora aquest nou sistema de pagament. Tot plegat té a veure amb la voluntat de la Comissió Europea de dependre menys de les operadores de les targetes Visa i Mastercard, que són nord-americanes, i així guanyar autonomia financera.
I a la segona hora del programa, molta cultura. Avui parlarem amb el cantautor Miguel Poveda, que es declara Enlorquecido, títol del documental que ha fet com a seguidor efervescent de Federico García Lorca.
I ens acompanyarà una actriu amb molt de futur, no només per la seva joventut, sinó pel talent pel qual destaca. Parlem de Júlia Mascort, protagonista de la pel·lícula Yo no moriré de amor.
Hombre, señorita, dijiste que ibas a venir antes. Haces siempre lo que te da la gana. Mamá, sopla.
Ella es va endur el premi a millor actriu del Festival de Màlaga i la pel·lícula se situa com un exercici necessari per visualitzar l'impacte d'una malaltia degenerativa en un entorn familiar.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
El Departament de Salut ha localitzat sense símptomes una ciutadana sud-africana que havia estat en contacte amb una víctima d'antivirus. És una dona, recordem-ho, que havia estat una setmana a Barcelona. Aquest cas se suma a un altre de sospitós a l'estat espanyol, una dona de 32 anys que està ingressada a Alacant amb símptomes, aquests sí, compatibles amb el virus. Alba Gil, bona nit.
Bona nit.
Quina és l'última hora d'aquests dos casos?
La dona sud-africana s'ha localitzat a la ciutat de Pretòria, és asimptomàtica i es troba en bon estat de salut. La buscaven perquè va passar 6 dies a Barcelona després de coincidir uns 30 minuts al vol de Johannesburg amb una de les víctimes mortals. Segons el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Esteve Fernández, el seu cas no suposa cap risc per a la població.
Els dies que ha passat a Barcelona no era contagiosa, no estava asimptomàtica i que a hores d'ara ens confirmen que està en bona salut i asimptomàtica. No hi ha evidències, cap evidència de transmissió comunitària ni cap element que indiqui un risc per la població de Catalunya.
Aquest divendres també s'ha detectat el primer cas sospitós d'antivirus a l'estat espanyol. Es tracta d'una dona de 32 anys que anava al mateix avió. Està ingressada a Alacant amb tos, un dels símptomes compatibles amb el virus, i se li ha fet una prova PCR per confirmar si és positiva. Ho explica el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla.
Este es un caso bastante improbable, es una persona que iba dos filas por detrás de la persona que falleció con antivirus positivo, con un contacto que fue breve porque la persona estuvo poco tiempo dentro embarcada dentro de la nave.
Si la PCR surt negativa i deixa de tenir símptomes, se la traslladarà a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on farà quarantena.
També expliquem que el govern espanyol vol que el vaixell, amb bandera dels Països Baixos, continuï el seu curs cap a aquest país perquè sigui desinfectat allà. I els 14 ciutadans espanyols que van a bord, entre els quals 5 de catalans, han acceptat passar la quarantena un cop a terra.
Ho ha assegurat Sanitat, que avui ha parlat per videoconferència amb els 14 espanyols que estan a bord del creuer.
Ninguno de los españoles ha manifestado estar en contra de cumplir la cuarentena. Estamos hablando de unas medidas que son obligatorias, que aunque sean obligatorias queremos que se produzcan en un marco de confianza y de voluntariedad, pero que en el caso de que esa voluntariedad no concurriera, sin ningún tipo de lugar a dudas, entraría la obligatoriedad de la cual uno o una no se puede dar alta voluntaria.
Quan arribin a Madrid, se'ls farà una PCR que repetirà 7 dies després, i durant el temps que duri la quarantena, els pacients estaran en habitacions individuals i sense visites. Però si algun d'ells presenta símptomes, serà traslladat de manera immediata a una habitació d'aïllament amb pressió negativa per evitar la propagació del virus.
Gràcies, Alba. Bona nit.
Bona nit.
Doncs precisament fa tan sols un minut, quan són les 10 i 7 de la nit, des del Departament de Salut se'ns informa que el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries ha identificat un nou contacte relacionat amb el cas d'antivirus detectat després de la mort d'una ciutadana neerlandesa que havia viatjat a bord del creuer Ondius. La nova persona identificada és una dona resident a Catalunya que no presenta símptomes. Segons la investigació epidemiològica realitzada, aquesta persona no havia estat identificada inicialment a causa d'un canvi de seient a l'avió, circumstància que va dificultar-ne la localització en la primera reconstrucció de contactes. D'acord amb el protocol aprovat aquest mateix matí per la ponència d'alertes i plans de preparació i resposta, es considera que compleix criteris de contacte, motiu pel qual ara s'activaran les mesures de seguiment i vigilància previstes. Afegeix el Departament de Salut que, atès que el cas ha estat identificat per la comunitat autònoma, disculpeu, això és dades del Ministeri de Salut, que ja ha iniciat al departament les mesures corresponents i amb l'objectiu d'evitar la interacció d'un nombre més gran de persones durant un eventual trasllat, s'ha acordat amb les autoritats sanitàries catalanes que la quarantena es dugui a terme a les dependències d'un centre hospitalari de Catalunya, que ara per ara doncs, no està determinat, perquè fins aquí arriba la informació que ens acaben d'enviar des del Ministeri de Sanitat. Manel.
Aquesta tarda l'Organització Mundial de la Salut ha assegurat que treballa conjuntament amb el govern espanyol per garantir un desembarcament segur d'aquests passatgers del creuer Ondius a les Illes Canàries. L'OMS manté que hi ha 5 casos confirmats i 3 de sospitosos i reitera que el risc per a la població, com deia ahir, continua sent molt baix. Ho ha dit la portaveu d'emergències de l'organització, Nika Alexander.
Basant-nos en el que sabem, en la manera com s'està propagant i no propagant entre les persones del vaixell i també entre les persones que ja han desembarcat, continuem considerant que el risc és baix per la població general i moderat per les persones que són al vaixell. Estem treballant directament amb les autoritats espanyoles perquè el desembarcament sigui el més fluid possible, tant per les persones del vaixell com per la població canària.
tot això, el creuer Ondius arribarà la matinada de diumenge al port de Granadilla, a l'illa de Tenerife. Avui hem sabut els detalls de com es faran el desembarcament i també el trasllat dels passatgers als seus països d'origen. Demà dissabte a la tarda hi arribarà el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, així com també els ministres del Govern espanyol de Sanitat, Interior i Política Territorial, tot plegat per coordinar l'operatiu. Anem en directe a Granadilla i tenim els enviats especials David Mendoza i Mònica Mas. Bona nit, Mònica.
Hola, bona nit.
Fa poca estona ha comparegut el govern canari. Quins detalls més sabem d'aquest operatiu?
Doncs mira, ha donat algunes novetats més d'aquest dispositiu per desembarcar. Ara mateix és que pràcticament tots els països, recordem que són 23 nacionalitats que tenen passatgers a l'Ondius, han respost a la crida de l'OMS i del govern espanyol i aportaran un avió per repatriar els seus ciutadans. Gairebé tots, no tots, ha dit, eh? Així ho ha explicat el portaveu del govern canari, Alfonso Cabello.
Casi todos los países han terminado de concretar cuáles van a ser sus aviones, tipo de aviones, etcétera, y en principio se están convocando todos esos aviones para que estén operativos en Tenerife Sur entre el sábado por la tarde-noche y el domingo primera hora de la mañana.
I als països que no han respost se'ls posarà tots junts dins d'un mateix avió fletat per la Unió Europea.
Una especie de avión escoba que lo que vendría a ser es aquellos países o ciudadanos que no hubiera estado su vuelo, que no pudiera encajarse en ningún otro, entrarían estos dos vuelos de Rescue Europa. Países Bajos ha confirmado que se hará cargo de la tripulación, de aquella que no es esencial para confirmar el vuelo.
Sobre quan es farà l'operatiu, doncs el portaveu del govern canari creu que si el vaixell afectat per l'antivirus arriba entre les 3 i les 5 de la matinada de dissabte a diumenge al port de Granadilla, fins que no surti el sol no començaria tot aquest operatiu.
Des que amaneciera, des que hubiera luz para poder empezar a operar, si se garantiza que durante la operación van a estar todos los aviones, se comenzaría. Nosotros calculamos en torno a las 12 de la mañana que pueda empezar la operativa, lo antes posible, porque necesitamos garantizar que el barco abandona el puerto de Granadilla el lunes. Se produce un cambio en las condiciones meteorológicas que va a imposibilitar cualquier tipo de maniobra.
Recordem una mica com serà aquest dispositiu. Els passatgers de l'Ondius des del dia 28 d'abril no tenen símptomes, això és important, i per tant aquest operatiu els portarà en llanxa des del vaixell fins al port. Allà els esperen diversos minibús que els transportaran per carretera a peu d'escala de l'avió que els ha de repatriar als seus països corresponents. L'objectiu és que dilluns al matí, com a molt tard, aquest vaixell, l'Ondius, amb una trentena de tripulants que encara quedaran, torni cap als Països Baixos on es farà tot el procés de desinfecció.
Mònica, doncs això és tots els detalls que sabem fins ara de com serà aquest operatiu, que recordem-ho de començar, com deies, diumenge. Sí que veiem que cada vegada hi ha més presència de mitjans de comunicació, doncs com nosaltres, no?, a l'illa, i entenc que us heu pogut passejar una mica també per allà i parlar amb els ciutadans, que deuen estar també expectants. Quin ambient us heu trobat?
Doncs mira, ens ha costat una mica que s'animessin a parlar. Penseu que la Granadina és una localitat molt petita de costa, dedicada únicament al turisme, pràcticament, i molts d'aquests visitants no saben ni què està passant, són turistes que venen de pas. Malgrat això, d'altres, els que sí que són d'aquí, ens comenten que potser se n'està fent un gran massa.
¿Qué precaución debemos que tener todos? Pero creo que se está formando una montaña de humo y cuando se pueden tener medidas de prevención, de llevar equipos, hay científicos, hay personas que se pueden encargar de la situación sin llegar a no darle la mano a las personas que están en el barco.
No es algo que me esté preocupando.
O sea, yo sinceramente creo que se le está dando demasiado, o sea, hay demasiado drama con esta historia, o sea, no creo que sea
tan peores.
No lo veo peligroso.
Els canaris són gent tranquil·la i la sensació aquí que tenim és que la vida continua i aquí no ha passat res.
Molt bé, doncs anirem seguint l'evolució de tot el cap de setmana com a mitjans de comunicació, perquè serà un cap de setmana que passaran coses i serà interessant d'explicar-ho.
Ah,
exacte. Preparat, Mònica.
Gràcies.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Catalunya nit.
Minut i arribarem a un quart d'onze de la nit. Una altra de les notícies de la jornada, sens dubte, la començàvem a explicar ahir a aquesta hora aquí al Catalunya Nit, és la de la infiltració dels policies de paisà en assemblees de docents. Avui el govern de Salvador Illa ha tancat files amb el cos de Mossos d'Esquadra per la polèmica que ha generat aquesta infiltració que explicàvem de dos agents de paisà en una assemblea de docents en què es preparaven les vagues de la setmana que ve. Ara per ara, l'executiu descarta destituir Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, tal com li exigeixen els seus socis al Parlament. En una piulada, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que li manté la confiança i defensa la professionalitat dels Mossos. En aquest mateix sentit, fonts del govern deixen clar que els serveis d'informació del cos treballen amb total autonomia per analitzar possibles riscos i amenaces. Laia Framis, bona nit.
Sí, bona nit. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha admès a la SER que no coneixia aquest operatiu policial, però ha defensat la feina de la policia.
No tenía conocimiento de esto, pero tengo confianza y por descontado mucho respeto a la profesionalidad de los Mossos d'Esquadra, la consellera de les explicacions oportunes.
Ara bé, tant Esquerra i els Comuns, socis de Salvador Illa al Parlament, com també la CUP, ho consideren totalment inadmissible en un context democràtic i demanen el cessament de Trapero. Així de contundents han estat avui el republicà Jordi Albert i Andrés García Berrio dels Comuns.
Hi ha un responsable clar. Ara, s'han de prendre les decisions. Si aquest cessament no es produeix, lògicament la responsabilitat ja no serà del propi director de la policia.
Si el govern no pren mesures contundents en aquest sentit, tindrem un problema.
Aquests grups i també Junts per Catalunya demanen que les conselleres d'Interior i d'Educació compareguin la setmana que ve al Parlament per donar explicacions.
Doncs davant de la llau de crítiques de l'oposició, la direcció dels Mossos també ha emès un comunicat defensant aquesta infiltració.
Sí, la Direcció General de la Policia defensa que aquest tipus d'actuacions entren dins les funcions de la Comissaria General d'Informació i que estan detallades en el marc legal dels Mossos. El text assegura que l'objectiu d'infiltracions com aquesta és recollir informació sobre conflictivitat laboral i social i també valorar fins a quin punt hi ha una amenaça real que posi en risc el dret de reunió o la llibertat a afiliar-se a un sindicat, per exemple. Al comunicat, els Mossos també diuen que respecten i que defensen el dret de reunió, el dret de vaga i la llibertat sindical, però alhora asseguren que també tenen l'obligació de salvaguardar la seguretat pública i afegeixen que es posen a disposició dels grups parlamentaris per donar les explicacions que calgui.
Doncs qui també hi ha volgut dir la seva és l'excap dels Mossos, Eduard Sallent, que ara és al sector privat. En una piulada assegura que la infiltració d'agents no és una bona opció operativa per a Catalunya i que tot plegat pot erosionar la confiança de la ciutadania en la policia. El sindicat majoritari dels Mossos li ha etzibat que és una opinió irresponsable i oportunista.
Mentrestant, els sindicats majoritaris de l'educació també han exigit responsabilitats, demanant al govern que faci cessaments i interpel·len directament el president Salvador Illa perquè reactivi les negociacions. I els posa una data, abans de dimarts vinent, dia 12, quan hi ha convocada una vaga general. Ho ha explicat el portaveu d'USTEC, Andreu Mombrú, després de reunir-se amb els grups parlamentaris de Junts, Esquerra, Comuns i també la CUP.
Fem un emplaçament directe al president de la Generalitat. El dia 12 tenim una vaga a tot el país a l'educació. Abans del dia 12 li demanem que seguin a negociar. Que els conflictes no es resolen amb cortines de fum, com posar els Mossos a les escoles, i que, evidentment, els conflictes no es resolen amb repressió, infiltrant policies a les assemblees de treballadors i treballadores.
Els sindicats que van denunciar ahir els fets asseguren que les docents que participaven en l'assemblea van sospitar de dues dones desconegudes que hi havien assistit. Laia Fons, membre de la Intersindical i mestra de primària, que era en aquesta assemblea, diu que la seva actitud no els acabava de quadrar. Ho ha explicat en una entrevista al Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio.
Va haver-hi algunes conductes erràtiques, algunes converses ingènues en les que, de manera tan senzilla, vam detectar que no utilitzaven un llenguatge propi dels docents, que no coneixien certa terminologia, que no sabien dir-te a quina escola treballaven. Busquen una excusa molt ràpida i marxen de manera ràpida.
Fons ha lamentat que es vegi el col·lectiu de docents com un perill a tenir en compte i que cal vigilar.
Doncs hem de dir que enmig de la polèmica política per les infiltracions dels Mossos, el cert és que el govern i Esquerra Republicana han encarrilat un acord per presentar els pressupostos de la Generalitat a finals de maig. Segons les dues parts, aquest cop les negociacions estan ben encarades, diuen, i els comptes es podrien aprovar al Parlament abans del 31 de juliol. Esquerra reclama ara l'anomenat tren orbital que uniria les capitals de la segona corona metropolitana, això és entre Mataró i Vilanova i la Geltrú, sense passar per Barcelona. Oriol López, Sánchez, és secretari general adjunt dels Republicans, i ho ha dit aquestes declaracions a 3CAT Info.
Avui, tal com funcionen els trens en aquest país, Esquerra Republicana el que vol és dir, escolta, més trens.
El tren orbital ja s'havia pressupostat anys enrere amb un cost de més de 4.000 milions d'euros i, per tant, hauria d'anar acompanyat d'una inversió important de l'Estat. Passen 20 minuts de les 10 de la nit, fem una pausa per la publicitat i a la tornada ens endinsem en la crònica internacional, començant pels resultats en les eleccions al Regne Unit.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Imagina-t'ho. Bryan Adams, Diana Krall, Juan Diego Flores, Mika i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Vas imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
D'acord.
El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
Conxita Badia, us sona?
Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Minuts i arribarem a 2:15. Canvis històrics en les diverses eleccions que s'han fet al Regne Unit. A Gal·les guanyen per primera vegada els nacionalistes i cauen estrepitosament els laboristes, que fins ara tenien el govern. En canvi, puja amb força l'extrema dreta anti-immigració, un esquema que es repeteix també de forma semblant als comicis locals d'Anglaterra, en què guanya la ultradreta i cau el laborisme. Londres, Quim Olivares, bona nit.
Hola, bona nit. Victòria històrica de l'independentisme galès. La formació Plaid Cymru ha guanyat els primers comicis des que es va instaurar al Parlament de Cardiff el 1999. Això sí, no ha aconseguit la majoria i haurà de governar en solitari o buscar una coalició. El seu líder, Rin Ap Iorwerth, explicava que treballarà per tothom.
Today it has become clear that Wales...
Avui ha quedat clar que Gal·les exigia aquest canvi de lideratge i el Plaid Cymru està disposat a servir no només aquells que ens han confiat el seu vot, sinó a tots els ciutadans de Gal·les.
Els laboristes, que portaven 27 anys al govern, han quedat tercers i la seva líder, Elinet Morgan, ha dimitit després que no hagi aconseguit l'escó i hagi quedat fora del Parlament. L'extrema dreta de Reform UK ha pujat i és segona a Gal·les. A Escòcia, el Partit Nacional Escocès ha aconseguit la cinquena victòria consecutiva i s'hauria quedat molt a prop de la majoria. Sentim el seu líder, John Sweeney.
Estic totalment compromès per guanyar la independència escocesa i presentar els arguments a la gent, però, òbviament, hem de veure el resultat de les eleccions per determinar quins passos endavant es poden fer.
La derrota laborista a Gal·les s'afegeix a la patacada considerable en les eleccions locals parcials d'Anglaterra, on haurien perdut molts representants en àrees del centre i al nord d'Anglaterra i en alguns districtes de Londres, on els laboristes solien guanyar. Això pot erosionar encara més el lideratge del primer ministre, Keir Starmer, que ha dit que no pensa plegar.
No marxaré i submergiré el país en el caos. Vam ser elegits per afrontar aquests reptes i això és el que farem.
El gran beneficiari de la davallada laborista és el partit anti-immigració Reform UK de Nigel Farage, que encapçala el recompte a Anglaterra i assegura que el bipartidisme al Regne Unit entre laboristes i conservadors s'ha acabat.
Когда в твой дом пришла беда, не плачь, не бойся, не проси. Моя полночная звезда больному миру посвети. Туда, где все погребено под ядом страха и тоски.
5 minuts i arribarem a 11:15 de la nit. Rússia i Ucraïna han acordat una nova treva, aquesta sí, pactada amb la mediació de Donald Trump i que s'allargarà fins dilluns. El pacte també inclou un intercanvi de 1.000 presoners de guerra per bàndol. D'aquesta manera, finalment, Putin s'assegura el blindatge demà de la platja, de la plaça Roja per a la desfilada del Dia de la Victòria. Moscou, Cristina Solias, bona nit.
Bona nit. Donald Trump ha fet l'anunci de l'alto al foc a les xarxes i pocs minuts després, el president ucraïnès l'ha ratificat. Volodymyr Zelensky justifica que les vides dels seus presoners de guerra i el fet que puguin tornar a casa és més important que la plaça Roja i per això ha accedit a aturar els atacs contra territori rus a partir d'aquest dissabte i fins dilluns. Fins i tot ha signat un decret presidencial on especifica que és ell qui dona permís perquè se celebri la desfilada militar a la plaça Roja per motius humanitaris i qui l'exclou d'atacs ucraïnesos, una provocació que no ha fet cap gràcia al portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov.
Горе тому, кто пытается над днём победы...
Ai, de qui s'intenti burlar del dia de la victòria o en faci acudits estúpids. No necessitem el permís de ningú per estar orgullosos del nostre dia de la victòria.
Putin temia que els drons ucraïnesos li esgarressin el dia de la victòria. Per aquest motiu, ja n'havia reduït el format i no exhibirà ni tancs ni míssils. I com que Zelensky en les últimes hores no havia descartat amenaçar la desfilada, finalment ha estat Donald Trump qui ha convençut el president ucraïnès perquè Putin pugui celebrar la seva festa en pau.
We have the master tape here in the control center. It contains references to citing not only some particles... but as well as an unidentified...
Atenció a això que estem escoltant, perquè aquí hem canviat de pel·lícula.
Loud and clear. Seven, go ahead.
This is Houston.
Això que estem sentint és un dels més de 160 documents sobre ovnis que avui han desclassificat als Estats Units. El Pentàgon ha publicat una pàgina a internet amb arxius governamentals que fins ara eren secrets. Són documents del mateix Departament de Defensa, el Departament d'Estat, l'FBI, la NASA i altres agències governamentals. Textos, fotografies i vídeos, generalment amb poca resolució, amb l'objectiu, diu el president Donald Trump, de portar transparència sobre aquests fenòmens no aclarits. Ignasi Abad, bona nit.
Bona nit.
I què s'hi pot trobar en aquests documents?
Doncs mira, entre els fenòmens anòmals no identificats, que és la nomenclatura que fan servir ara, en comptes dels ovnis, dels UFOs, hi ha informes sobre discos i plats voladors, l'observació d'un feix de llum que alguns comparen amb l'ull de Sauron del Senyor dels Anells, això és una descripció directa d'agents de l'FBI, avistaments de llums estranyes en les missions lunars dels anys 60 i 70, o la reproducció d'un objecte elipsoidal daurat de grans dimensions que, segons testimonis del mateix FBI, recollits el 2023, va aparèixer i desaparèixer de forma instantània en un indret no revelat.
Encara. I això tots són casos només dels Estats Units o n'hi ha de...
No, també n'hi ha de fora dels Estats Units. De fet, ja hem dit que n'hi ha de fotografies de la Lluna en aquestes missions, mentre els astronautes estaven o a la Lluna o sobrevolant-la. Hi ha imatges que es veuen de llum sobre el cel negre de l'univers, per entendre'ns, que no saben, diguem, què són. Però també hi ha avistaments, per exemple, descrits a Papua Nova Guinea, al Kazakhstan, al Turkmenistan, a Geòrgia, a Mèxic, Síria, a l'Iraq, al Golf Pèrsic i fins i tot a l'estret d'Hormuz, d'actualitat, sí, per la guerra de l'Orient Mitjà.
Hi ha documents d'àudios, de vídeos com aquests que sentim, de fotografies, informes sobre ovnis que daten des de la dècada dels anys 40 fins a l'any passat mateix. Donald Trump anima la gent a divertir-se mirant-se aquests documents i decidir per si mateixos què volen dir. Si algú s'hi vol entretenir, pot visitar la pàgina del Pentàgon, que és war, és a dir, guerra en anglès, WAR/GOV de govern, i i després /UFO, que és com es coneix els ovnis, intentar veure, desxifrar una mica què és el que es pot veure.
La pàgina web comença amb war, com a guerra.
Perquè ara recorda que el Departament de Defensa o el Pentàgon no es diu Departament de Defensa, es diu Departament de Guerra. Per això
vaja,
és war.
Molt bé, o sigui que Trump vol que ens entretinguem amb això, està bé.
Sí, no sé si ens vol desviar l'atenció d'altres qüestions. Sí,
gràcies, Ignasi.
Acabem de sentir els senyals horaris de 11:15 de la nit. Fem una pausa i a la tornada us explicarem dues operacions qualificades ja d'històriques contra el tràfic de drogues fetes per les autoritats de diferents països. 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic en les quals ha participat la policia espanyola.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Un avió s'estavella en una illa abandonada. Els únics supervivents són nens que hauran de sobreviure sense els adults. Ben aviat es formen entre ells dinàmiques de poder on uns manen i els altres obeeixen.
You won't tell anyone, 'cause it was your fault.
El senyor de les mosques arriba a casa nostra. En parlarem a fons i descobrirem per què la novel·la de William Golding continua sent tan vigent. I també ens endinsarem en l'univers de Metrópolis, de Fritz Lang. Amb l'ajuda de l'Albert Galera, descobrirem com aquest gran clàssic del cinema, que estava ambientat l'any 2026, va ser tan visionari que va aconseguir anticipar el nostre present. Ho farem amb motiu de la projecció de Metrópolis a la Filmoteca de Catalunya.
La finestra indiscreta, amb Toni de la Torre, divendres a mitjanit a Catalunya Ràdio.
A tres jornades del final de la Lliga arriba el cap de setmana definitiu.
Atenció!
Un clàssic que decideix la Lliga, el descens en joc.
Aquest cap de setmana no et perdis res de la jornada al Tot Gira.
Dissabte obrim a les 4 amb el Sevilla Espanyol. Un partit decisiu per la permanència. Guanyar i salvar-se o perdre i caure al pou.
També serem a Coimbra a les semifinals de la Champions d'hoquei patins. I seguirem el Barça-Burgos i l'UCAM Girona d'ACB.
Comença a acariciar una Lliga.
I diumenge, el clàssic.
Cada cop de color més blaurana.
El Barça-Madrid.
A partir de les 4, un gran desplegament per no perdre's res del partit que pot donar el títol de Lliga al Barça davant de l'etern rival.
I a les 7 també seguirem la final de la Champions d'hoquei patins amb Ernest Macià des de Coimbra.
Tot gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 amb David Clopés.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
La policia espanyola confisca més de 41 tones de cocaïna en dues operacions a l'oceà Atlàntic. Es tracta d'una xifra rècord a tot el món. Les dues operacions, amb col·laboració també de cossos de seguretat de diferents països, han acabat amb una setantena de persones detingudes. Per saber més detalls d'aquestes operacions, anem cap a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
Bona nit.
L'operació més important és la que va acabar amb la intervenció de 30 tones de cocaïna.
Exacte, es tracta de l'operació Bisal, que es va dur a terme l'1 de maig. Els agents de la Guàrdia Civil van abordar el vaixell Arconia en aigües internacionals, una nau que, com dius, transportava 30 tones de cocaïna a la bodega amb un valor aproximat de més de 800 milions d'euros. La intervenció de droga més gran de la història en una sola actuació. L'operatiu va acabar amb una vintena de detinguts que, com explica el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, anaven fortament armats.
El riesgo es evidente y concreto por los medios que las mismas utilizan. Utilizan armas largas, incluso armas de guerra, para proteger cargamentos de ese valor económico como el que he citado.
La Guàrdia Civil també ha dut a terme una segona operació a l'Atlàntic contra el narcotràfic. En aquesta s'han decomissat 11 tones de cocaïna i s'ha detingut una cinquantena de persones. El dispositiu ha durat 13 dies i s'ha fet en col·laboració amb policies dels Estats Units, Itàlia, el Regne Unit i Portugal. La droga confiscada es relaciona amb la xarxa criminal coneguda com a Macromàfia, una de les organitzacions que operen a diferents punts d'Europa i que compten amb molts recursos econòmics.
Que disponen de cuantiosos flujos financieros ilícitos y que también operan gracias a complejas infraestructuras logísticas, en algunos casos de difícil localización.
En aquesta segona operació també es van decomissar 8 tones i mitja de xix.
Actualment, quan paguem en una botiga o un restaurant, moltes vegades ens pregunten si ho volem fer amb efectiu o amb targeta. Doncs bé, això pot canviar a partir del 18 de maig, perquè hi haurà una nova variable, i és que ens poden dir també si ho volem fer amb un Bizum, un sistema que permet fer transferències a l'instant de mòbil a mòbil. Roger Santaló, bona nit.
Bona nit.
Serà tan fàcil com sembla això?
De moment anirà arrencant a poc, de forma progressiva. De ara per ara només s'ha confirmat que els clients de Banc Sabadell, Banc Inter i CaixaBank podran fer servir Bizum per pagar els establiments físics d'aquí 10 dies, però es preveu que a finals d'any ja ho pugui fer tothom. I el funcionament serà similar al de les targetes del mòbil. Hauràs d'adaptar el teu smartphone perquè quan vulguis pagar només l'hagis d'apropar a un datàfon.
Això suposo que obligarà a bars i comerços també estar preparats, no sé si ja ho estan a hores d'ara.
Molts s'hi estan adaptant, però no tothom ho veu bé, com per exemple a Comertia, l'associació catalana de l'empresa familiar, que controla 3.200 establiments. Alguns dels associats no deixaran pagar amb Bizum en un principi. Diuen que les comissions són més cares i tampoc els convenç la mecànica. Per Albert Antoni Joan, membre de la Junta, la targeta és més ràpida.
El moment de pagament amb Bizum el veiem més engorrós en quant a temps, degut a que s'ha d'enviar un codi amb el qual el client ha d'acceptar, entrar a la seva app de l'entitat bancària, i això doncs, pot suposar uns quants segons a la caixa. No deixa de ser un moment en el qual el client no està disfrutant el moment de pagament i, a més, això pot provocar cues a les caixes.
En canvi, des de la Federació Internacional d'Hostaleria, Restauració i Turisme, que agrupa 5.500 empresaris, no hi veuen cap diferència. El seu secretari general és Daniel Bracer.
El sector sempre es va adaptant i si es tracta de poder facilitar el pagament, i és una eina que ja la gent de per si ja utilitza, crec que serà més a l'usuari com ho interpreteu, com ho comença a aplicar, que no pas respecte dels establiments.
No hem d'oblidar que el Bizum té un avantatge destacat per als comerços i bars perquè podran disposar dels diners cobrats al moment. Ara, amb les targetes, han d'esperar com a mínim 24 hores per tenir els diners als seus comptes.
Clar, no sé si amb això que expliques es preveu que el Bizum es pugui acabar imposant fins i tot per davant de les targetes.
Els experts vaticinen que sí, per un tema generacional. Segons Neus Soler, professora d'Empresa i Economia de la UOC, a la gent més gran li costarà canviar l'hàbit.
Però les noves generacions, la gent més jove, seguríssim, perquè estan molt acostumats a fer totes les gestions amb un sol dispositiu, que és el mòbil, i en aquest sentit doncs, deixaran completament la targeta.
Ara mateix, però, 3 de cada 4 pagaments es fan en targeta, segons el mateix Banc Central Europeu.
Hem de deixar clar que qui ho impulsa és la Comissió Europea, que vol que es faci aquest canvi, perquè quin interès hi té?
Sobretot, vol guanyar sobirania econòmica respecte als Estats Units. Les targetes Visa i Mastercard són nord-americanes i ara poden controlar cada compra que fem. Ho explica Josep Soler, conseller executiu de l'Associació d'Assessors Financers.
Darrere cada un dels pagaments digitalitzats hi ha dades. Hi ha dades personals i dades que poden tenir una importància i un ús molt important des del punt de vista de màrqueting digital. Si volem una Europa competitiva, tindrà que ser una Europa que també tingui bastant poder sobre les dades que, a més, genera.
I, a més, un recordatori, de cada pagament que fem amb targeta, Visa i Mastercard en treuen un benefici. Per tant, diners que marxen d'Europa cap als Estats Units.
Doncs veurem què és el que passa a partir del 18 de maig, si aquesta tercera variable, la del Bizum, es va imposant. Gràcies, Roger.
Bona nit.
Justament la presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, ha exposat avui la necessitat de reforçar la sobirania econòmica europea en un fòrum que s'està fent a Roda de Barà, al Tarragonès. L'acte, organitzat pel Banc d'Espanya, reuneix una cinquantena de governadors de bancs centrals llatinoamericans i també acadèmics. Tarragona, Ricard Buigas.
Es tracta d'una trobada a porta tancada, organitzada de forma molt discreta, ja passa en aquests casos, i en un lloc poc habitual, com és el complex que el Banc d'Espanya té a Roda de Barà. Lagarde ha obert el primer LATAM Forum, fent referència a les stablecoins, una moneda digital amb menys volatilitat que les criptomonedes, un producte que la presidenta del BCE ha posat en dubte perquè es basa sobretot en dòlars. Lagarde considera que és necessari pensar en fórmules pròpies abans de donar suport a propostes externes.
La nostra tasca no és replicar instruments desenvolupats en altres llocs, sinó construir les bases i la infraestructura que serveixi per als nostres objectius, de manera que podem aprofitar els beneficis de la innovació sense importar les vulnerabilitats.
Aquest migdia, Lagarde ha tingut un dinar de treball amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. Illa ha dit a la xarxa X que ha aprofitat per intercanviar impressions sobre la situació econòmica actual que requerirà, segons ha dit, una Europa unida. Aquesta trobada es fa en un recinte que el Banc d'Espanya va adquirir als anys 60 per convertir-lo en un allotjament turístic pels seus treballadors. L'alcalde de Roda, Pere Virgili, ha dit a 3Cat Info que no serà l'únic.
Tenim coneixement que Banc d'Espanya, com a tal, doncs vol aprofitar aquest espai per fer-hi això que s'està fent ara aquest cap de setmana, aquests fòrums econòmics.
El fòrum es clourà demà.
Queda exactament un mes per la visita del Papa a Catalunya. Està generant molta expectació, però no tothom la veu de la mateixa manera. I Barcelona en Comú i el grup municipal d'Esquerra a la capital catalana han demanat avui explicacions a l'Ajuntament per la cessió gratuïta de l'Estadi Olímpic amb motiu de l'acte que hi farà el Papa Lleó 14 el 9 de juny. Joan Vilaplana, bona nit.
Bona nit.
Una cessió gratuïta que s'ha articulat a través d'un conveni amb l'Arquebisbat de Barcelona.
Exacte, i la líder de Barcelona en Comú al consistori, Gemma Tarafa, ha denunciat a la xarxa X el que considera un regal de collboni a l'arcabisbat i ha reclamat explicacions sobre els criteris de la cessió i el cost públic que suposarà. I Esquerra ha registrat preguntes sobre el contingut d'aquest conveni amb l'arcabisbat i també sobre quin serà el cost real de l'acte. Escoltem Elisenda Alemany, cap de files dels Republicans a Barcelona.
Ara mateix encara no sabem quan costarà als barcelonins i barcelonines la visita del Papa. I per això, des d'Esquerra demanem transparència, el detall del conveni entre l'Ajuntament i l'Arcabisbat i el cost que s'estalvia l'Església amb la gratuïtat de l'estadi Lluís Companys. Calculem que, com a mínim, poden ser 300.000 euros.
Fons de l'Ajuntament han argumentat a Catalunya Ràdio que la visita de Lleó 14 és un esdeveniment, diuen, d'una singularitat excepcional i de màxim interès públic i general. I, de fet, han recordat que l'Estadi Olímpic s'ha cedit gratuïtament en altres ocasions. Ens han posat dos exemples, el partit Catalunya-Palestina o el concert Barcelona en València. Recordem això que deies, Manel, aquest acte a l'Estadi Olímpic s'emmarca en la visita del Pontífex a Catalunya, programada per als dies 9 i 10 de juny.
Gràcies, Joan.
Avui una cinquantena de municipis del Pla de l'Estany, el Baix Empordà, l'Alt Empordà i el Gironès han escenificat un front comú contra el Pla de Renovables de la Generalitat, l'anomenat Plater. Han signat a Verges un manifest on reclamen que s'aturi aquest pla i que es faci una transició energètica més justa, equilibrada i construïda amb el territori. Un dels pobles signants és Vilademuls. Alerta que es posa en risc la seva pervivència, que està basada en el turisme rural, perquè considera que, segons el pla, han d'ocupar massa terrenys amb plaques solars. Vilademuls, Núria Paraire.
El pla preveu que Vilademuls destini més de 300 hectàrees a plaques solars per instal·lar 206 megawatts d'energia renovable. Això suposa un 5% de la seva superfície, un percentatge per sobre de la mitjana, que és de poc més de l'1%. L'alcalde Àlex Tarés lamenta que un poble petit que no arriba al miler d'habitants se li demani un esforç tan gran. Assegura que hi presentaran al·legacions.
Estem disposats a arribar fins on faci falta. O sigui, el que tenim molt clar és que aquest plàter, tal com està, no es pot aprovar.
Els inquieta que es consideri que el 70% del municipi és apte per a la instal·lació de plaques.
Dos minuts i tres quarts d'onze. Demà s'haurà de tornar a pagar per fer servir Rodalies.
El govern ho justifica per una millora progressiva del servei. Els abonaments gratuïts han durat 3 mesos i mig. Eren targetes de 10 viatges i els que quedin pendents es perden. Si quan va començar el període de gratuïtat es tenia un abonament només de Rodalies a mig utilitzar, aquests viatges sí que es poden recuperar. A les taquilles, a partir de demà, es pot demanar una ampliació d'aquest abonament pels dies pendents.
El temps de més que es triga entre Barcelona i Madrid en alta velocitat es pot allargar més enllà d'aquest any.
La durada del trajecte es va allargar arran de les protestes dels maquinistes pel mal estat de la via. Les operadores van acordar amb Adif que seria fins al desembre, però a part d'arreglar els punts en mal estat, s'han de començar les obres de renovació integral de la via, i això comporta establir més limitacions temporals de velocitat i més temps de viatge, segons han explicat fonts d'Adif a Catalunya Ràdio.
La Fiscalia veu amb bons ulls un indult parcial per a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz.
El van condemnar a finals de l'any passat per haver filtrat un correu electrònic d'Alberto González Amador, parella d'Isabel Díaz Ayuso, en què admetia haver comès un frau fiscal. La Fiscalia defensa que s'aixequi la inhabilitació a l'exfiscal general perquè considera que buscava combatre la desinformació que envoltava tot el cas i que va actuar amb la intenció de preservar el bon nom de la institució que liderava. També apunta que la condemna ha generat conseqüències extrajudicials desproporcionades.
I demà arrenca el temps de flors a Girona, que aquest any dedica l'espai de les escales de la catedral a l'any Gaudí.
Jardineres que imiten el trencadís i una figura que recorda el drac del Parc Güell marcaran el muntatge més emblemàtic del temps de flors, que se celebra fins al 17 de maig. Aquest any hi haurà 141 muntatges. Per primer cop, els quatre ponts sobre el riu Unyà estaran decorats i hi haurà llocs emblemàtics com els Banys Àrabs o Sant Fèlix amb muntatges florals i dos espais dedicats als 150 anys del naixement de Pau Casals.
I a Lleida, tret de sortida de la Festa Major de maig.
Una festa que ha començat amb polèmica per les crítiques d'algunes entitats i partits independentistes a l'elecció del piragüista Saúl Cravioto com a pregoner, pel suport explícit que l'esportista va donar a l'actuació policial de l'1 d'octubre. Cravioto s'ha mostrat orgullós de ser de Lleida.
Cap medalla pesa tant com l'orgull de dir d'on soc, perquè jo sempre he estat, soc i seré de Lleida. Encara que faci més de 25 anys que sóc fora, encara que la vida m'hagi portat molt lluny, aquesta terra sempre ha estat el meu punt de partida, però sobretot el meu punt de retorn.
Fa una estona ha començat un dels plats forts de la festa, l'espectacle amb més de 300 drons sobre la Seu Vella, i fins dilluns hi haurà concerts amb Auxili o Mama Duixa i actes tradicionals com la Batalla de Flors.
La Bienal d'Art de Venècia ha obert avui al públic en la seva edició més convulsa després de les protestes dels dies previs per la participació d'Israel i Rússia en la mostra on la política s'ha imposat a l'art a estones. Xavier Palau.
El pavelló espanyol ha suspès la seva inauguració oficial d'aquest migdia i diversos pavellons d'altres països no han obert portes com a senyal de protesta per la presència d'Israel en la mostra. La polèmica contrasta amb el lema d'enguany i Mirror Keys, que demana abaixar el to i viure l'art sense estridències. Avui estaven barrats pavellons com el d'Àustria, Bèlgica, el Japó i Egipte, entre d'altres. És la primera vaga de 24 hores que viu la Bienal de Venècia en les seves 61 edicions. Paula Artés, artista visual, ha explicat com ha anat la manifestació d'aquesta tarda en declaracions a 3Cat Info.
Bé, molt bé, la veritat que ha sigut molt emotiu. Hi havia molta gent, molts treballadors de la Bienal i molts artistes i públic que hem anat també com a assistents. I s'ha aconseguit tancar molts pavellons, la majoria de pavellons, si no és tots, jo crec que s'han tancat.
En altres pavellons, la vaga d'aquest divendres s'ha seguit a mitges. És el cas del recinte català, que ha tancat parcialment, i també el del pavelló d'Espanya, que ha suspès la inauguració oficial de l'exposició del manresà Oriol Vilanova d'aquest migdia. He's in the jailhouse now. In the jailhouse now. We've been told him once or twice to quit playing cards and shooting dice. He's in the jailhouse now.
Ferran Utzet estrena el llibre de Montjuïc, El fill, una obra del Premi Nobel noruec John Fosse, protagonitzada per Guillem Ballart, Mercè Pons i Jordi Figueres. Reflexiona sobre la família i la incomunicació. Marta Vives.
Un dels grans mèrits de Jon Fosse és escriure de la foscor, dels buits i la incomunicació. Ho fa amb una mirada poètica de versos trencats, fugint de la dramatúrgia convencional, sense acotacions, ni punts, ni comes, com ens explica Ferran Utzet.
El text no té ni punts ni comes,
paraules ni signes d'interrogació i està estructurat com una poesia. Hi ha salts de línia, de manera que no és una conversa estrictament, sinó que expressa una mena de barreja de l'estat d'ànim, parlen, i llavors aquesta amplitud que deixa el text fa que hagis de prendre moltes decisions en el treball.
Això suposa un repte interpretatiu damunt l'escenari. Aquí, una sala d'estar amb uns grans finestrals que rota sobre si mateixa. Un matrimoni gran espera el seu fill, a qui fa 6 mesos que no veuen. Un veí escampa mals rumors sobre ell. Els pares esperen, reben, justifiquen i tornen a esperar. I una veu en off de Fosse ens explica a ell els poemes, l'alcohol, la guitarra i les lletres de les cançons. Escric per arribar a algun lloc, diu en una entrevista. Ell ha arribat al Nobel de Literatura, Utzet, fa justícia i el reivindica en els nostres teatres, i nosaltres reclamem més Jordis Figueres i Mercès Pons sobre els escenaris.
Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia por un hombre. El día 22 de abril de 1984... Mis hermanos y yo fuimos abandonados en la estación de Francia.
Un cas de Carles Porta arriba amb una sèrie documental a Disney Plus el 29 de maig. Abandonados narra en 4 capítols el cas de 3 nens que van trobar sols en una estació de tren de Barcelona el 1984 sense cap document d'identitat. 40 anys més tard, els 3 germans van apostar per investigar per què se'ls va abandonar i qui eren els seus pares. Montse Pujol.
Carles Porta ha explicat que va ser un periodista de The Guardian qui, el 2021, li va demanar que ajudés Elvira Moral a trobar els seus orígens. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
L'Elvira, a través del Giles Tremlett, que és un periodista anglès que treballa pel Guardian, em van venir a buscar perquè els ajudés a investigar per trobar els seus pares. I aquí és quan nosaltres, des de True Crime Factory, ens posem amb tot l'equip a investigar amb l'Elvira i tota aquesta gent que de manera altruista l'ha ajudat amb aquest viatge.
Aquella nena que amb 2 anys va ser abandonada amb els seus germans de 4 i 6 a l'estació de França explica que sempre s'havia preguntat per què els van abandonar i qui eren els seus pares, però que no va ser fins que ella va ser mare que va decidir buscar respostes.
En la maternitat és quan em començo a fer moltes preguntes i posteriorment és la pandèmia, que suposo que és el que em fa aturar-me, no? I suposo que és allà quan tinc tantes hores que em tornen totes aquelles preguntes, em tornen a vindre, i llavors és quan el pare dels meus fills em diu, m'empeny i em diu, Elvira, tira-t'hi de cap.
No tenemos partidas de nacimiento, apellidos, no hay nada.
Un misteri total.
Antes del abandono, recuerdo violencia, gritos, coches de lujo. También recuerdo tener una pistola real.
Es muy fuerte.
Anna Ponsí ha estat la responsable del guió dels 4 capítols que Disney estrenarà el 29 de maig.
I a partir d'aquesta estació de França havíem d'anar endavant. A partir d'aquí havíem de saber què havia passat després a través de la construcció que tenien l'Elvira i els seus germans i especialment dels records d'en Ramon, que només tenia 6 anys, però havíem d'anar des d'aquella estació de França en el qual són abandonats això, el 22 d'abril del 1984, a quan van a un centre de menors de Barcelona, què passa a partir d'aquell moment.
Demà es projectarà el Docs Barcelona, el primer dels 4 capítols d'Abandonados.
¿Y qué pasaría si los encontráramos?
Doncs precisament el Festival Docs de Barcelona ha estrenat també aquest vespre el documental Les culpables, de la jove realitzadora catalana Marta Duran Lozano. És una coproducció de 3CAT que retrata amb 100 centenars de testimonis la solitud i la vergonya d'avortar durant l'adolescència. Òscar Callau.
El dia que vaig fer 15 anys, no ho sabia, però estava embarassada.
El documental recull la narració davant la càmera de 6 noies que han passat recentment per aquesta experiència traumàtica i alhora llegeixen els testimonis anònims escrits per noies de generacions anteriors que també van avortar quan eren adolescents. Un recurs que la realitzadora Marta Duran ha fet servir per mostrar que és un fenomen viscut en silenci però que afecta moltes dones.
La posada en escena respon molt a la primera experiència que jo vaig tenir llegint tots aquests testimonis. Per una banda hi ha la lectura pura i dura de la història de cada una d'elles i després per mi també eren com una mica finestretes en els records o les històries de cada una de les dones que m'enviaven la seva història. I per això hi ha com les dues vessants, no? El testimoni directe, que és la noia explicant-ho sense artificis, i per altra banda també doncs, aquestes recreacions d'aquests espais com si fossin finestretes a la seva vida.
Les culpables té una part autobiogràfica, perquè la mateixa directora va avortar fa uns anys i a la cinta la veiem compartint experiències amb les altres noies, fent confidències que mai havien sortit a la llum abans.
La veritat és que va ser un procés com anar a la psicòloga a fer aquesta pel·lícula, perquè posant tots aquests testimonis d'aquestes dones, el meu havia de ser com el primer. Tots els altres podien ser anònims, però jo volia com donar la cara i ser la primera que digués sí, a mi m'ha passat això. I llavors sí, aquest documental m'ha servit per tenir realment converses que no vaig tenir en el seu moment i les tinc ara, no? 10 anys després de que passés tot plegat, i realment ha sigut un procés intens, però dels més bonics de la meva vida.
La cinta coproduïda per 3CAT va rebre el premi Laia del Departament d'Igualtat i Feminisme.
Saps aquella sensació de notar que estàs en un punt que suposarà un abans i un després per la teva vida?
I abans dels esports, és divendres i avui tanquem la setmana amb la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xeixàs.
Aquest matí he estat amb un savi, un home amb molta vida per darrere i una gran visió de futur. Havia estat primer ministre d'Itàlia i president de la Comissió Europea. Es diu Prodi, Romano Prodi, té 86 anys. Parlàvem d'Europa, de l'esperança i la necessitat d'Europa. I Prodi reia molt davant l'absurditat de tot plegat. No és que la guerra a l'Iran, ni el ridícul del Trump, ni el vaixell de l'antivirus facin riure. De fet, fan por, però tampoc són la fi del món. Prodi reia i en contagiava el seu bon humor, i poc a poc ens anaven enfonsant en el sofà. I llavors, allà, enmig dels coixins, ens hem preguntat: per què tant alarmisme? Per què tanta por pels 6 o 8 casos d'antivirus? I la resposta més fàcil que hem trobat és que hem perdut una mica l'enteniment, com l'han perdut Trump i els ayatoles i Putin i tant d'altres. I llavors Prodi, que d'enteniment té de sobres, ha dit que som molt afortunats de ser europeus. Som els bons de la pel·lícula, ha dit. Encara que no ho sembli, som els bons. I com que som els bons, construirem un món nou, més just i col·laboratiu. Bé, avui sembla impossible, perquè la tele no parla més que de calamitats i de guerres i de divisions polítiques. Però Prodi no perd l'esperança. I abans de marxar-se, mentre em donava la mà, m'ha dit: només ens cal una cosa, només ens cal que algú ens escalfi una mica el cor. I aquesta tarda he agafat un avió i m'he arribat fins a l'illa de Rei, a la bocana del port natural de Mahó. I aquí, des d'on ara us parlo, he trobat un munt de cors calents, cors que bateguen en memòria d'Albert Camus. I junts hem recordat Camus, hem invocat la fraternitat com a compromís per mantenir unit el que ha estat separat. Camus és una llum europea en aquest temps difícil, com també ho és Prodi, i com també ho som tots els que encara podem riure davant l'absurditat del món.
Catalunya Nit.
De possessió, a punt de robar. Lucha Bud, una altra vegada, 5 segons.
David Ubach, bona nit.
Bona nit.
Què tenim en joc ara mateix?
Doncs la semifinal de la Lliga de Campions Femenina d'Hockey Patins en presència catalana. El Vilassant està perdent 0-1 contra el Fraga. És a la primera meitat del partit, que juga a Coimbra. Per tant, el Vilassant que busca bitllet per a la final de diumenge. Demà també ho farà el Barça en la categoria masculina en la seva semifinal contra el Benfica.
I estem a 48 hores del clàssic. Podem escoltar Ferran Torres, jugador del Barça.
Diria que el més especial, poder donar-li a la gent aquesta alegria contra el Real Madrid.
Doncs Ferran Torres parlant d'aquest clàssic de diumenge. Avui, l'última hora de l'estat del vestidor del Madrid és la sanció que han rebut Valverde i Tchouaméni, els protagonistes de la baralla. 500.000 d'euros de multa per a cadascú. 500.000, que es diu aviat, en concepte de sanció del Club Blanc. Tots dos s'han disculpat.
El seu sou, per això, també es diu aviat.
Sí, exacte, els ho permet per aquesta multa. Sí, si féssim la proporció, diguem.
Sí. Bon cap de setmana.
Igualment, bona nit.
Reixerà per Lucha Agudo.
Vols la vida i la jugada. Vols somriure i tens un plor. Vols l'amor d'una vegada. Quan estimes de debò. Però ja saps que cada dia té el seu temps de llum i dol. has de prendre el que en venia, has de rebre pluja i sol. Voler callar i passar de llarg, sabem passar-se un gust amat.
Home, Lluís Llach ens ho ha posat molt fàcil, eh?
I tant.
Pluja i sol, o sigui...
Sí, no, ja està
avui
dit.
Avui no podem fallar.
Però hem de saludar igualment,
sí,
la Gemma.
Sí, a més, hem de saber quan, és a dir, quan serà la pluja, quan el sol, cap de setmana. Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, sí. A més, la cançó d'aquesta de Lluís Llach es diu A cara o creu, i això és el que tindrem al cap de setmana, un dia de cada, eh? Un dia de pluja i un dia de més sol. Llavors, dissabte és el dia de pluja, dissabte tindrem ja un cel força ennuvolat des de primera hora, potser al matí encara alguna clariana cap al Pirineu, però ràpidament la nuvolositat anirà en augment, aquest vent humit de mar cap a terra, cel ennuvolat, i les pluges aniran arribant ja a partir de mig matí, fins i tot al matí alguna gota cap a les Terres de l'Ebre, però serà a partir del migdia i tarda que avançaran des de mar cap a terra, de sud a nord. Pot ploure a qualsevol indret i estones ho pot fer amb més intensitat, sobretot en aquest sector entre el Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Aquí és on hi ha els avisos activats en aquest sentit d'intensitat de vents de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. Tot això farà també que les temperatures dissabte baixin. Aquests valors més alts els hi costarà d'arribar els 21-22 graus. I diumenge, doncs, la cara o la creu, com li vulguem dir, tindrem moltes més estones de sol, amb algunes boires matinals. Puja altre cop la temperatura, gairebé el que baixarem dissabte ho tornarem a recuperar diumenge. Igualment, mantindrem aquesta calor molt i molt continguda, i com a molt, diumenge a la tarda, hi pot haver alguna gota cap al terç oest.
Molt bé, doncs, a cara ho creu, cap de setmana a cara ho creu.
Doncs ho juguem. Exacte. Així, d'aquesta manera. Molt bé. Doncs igualment l'haurem d'aprofitar, eh?, el cap de setmana. Faci, sí, el temps que faci. Molt bé. Que vagi molt bé, Gemma. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit. Bona nit.